Bona tarda, avui comencem amb una notícia que ens agrada i altres que no, la que sí, el tercer lloc d'Ivet Rovira de l'Hospitalet d'Atletisme al pentatló del Campionat d'Espanya de pista coberta. Les que no, l'insult que presumptament va rebre Omar El Hilali, lateral de l'Espanyol, nascut a l'Hospitalet i natural de Santa Eulàlia, assegura que Rafa Mir li va dir «vas venir amb pastera». I també els incidents del partit del juvenil de la Unificación Belviche, incidents que, evidentment, també hem de condemnar, i és que, malauradament, sembla que no aprenem. Dit això, repassem més titulars d'aquest dilluns 2 de març. Important triomf del Sant Andreu Prima Bàsquet Club Tecla Sala, que supera el quart i surt de la zona de descens. A l'altre grup, el Sant Andreu Sever Hospitalet s'imposa amb claredat a la pista del Calvià i es recupera així de l'ensopegada de casa de la passada setmana. El club tenista de l'Hospitalet té la salvació una mica més a prop, després de la doble jornada d'aquest cap de setmana. Derrota a Irún diumenge, però triomf importantíssim divendres contra l'Escala, que fa que els d'Òscar Gallego tinguin 6 punts d'avantatge respecte al descens. L'Hospitalet pioners es desinfla la segona meitat i cau contra els València Firebats per 35-12. L'equip de Víctor Martín va tenir bons minuts de joc, però al final no va poder treure res positiu del partit. I com bé sabeu, aquesta setmana no hi havia partit del centre d'esport Hospitalet, per tant hem aprofitat doncs, per repassar l'actualitat del conjunt riberenc i qui millor que el seu nou entrenador, Sergio Juste. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé. Tranquils aquesta setmana, treballant i bé, bé, molt bé, molt bé.
Com estan anant aquests primers dies d'entrenador, de primer entrenador del centre d'esport Hospitalet per Sergio Juste?
Pues molt bé, la veritat que molt content com estan assimilant tot el procés i bé, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i aprofitar aquesta oportunitat.
I què tal aquestes setmanes de diferents, no? O setmanes sense dies, sense futbol, sense partit? No sé si pots treballar millor, pots treballar pitjor perquè els jugadors volen jugar, no sé com han estat aquests dies.
Bueno, sempre vols competir i t'ho vaig dir l'altre dia també postpartit, però al final ha sigut així, molts equips ho tenen així i bueno, ens ha servit també per acabar de treballar pues, aquestes coses que volem fer i intentar pues plantejar tota la setmana vinent que ve una mica forta.
I ho has dit al principi també i ho has dit moltes vegades durant aquests dies, parla sempre d'oportunitat, evidentment personal teva com també dels jugadors, tens molt clar que és una oportunitat per a tots i la sensació que tens, que dones és que vols aprofitar-la 100%, que no vols deixar escapar aquest tren.
Sí, sí, sempre hi parlo amb ells, jo vull ser entrenador i em vull dedicar a això i per mi pues, estar a l'Hospi ara mateix pues, és una oportunitat molt gran per mi i jo si està a la meva mà no la desaprofitaré i bueno, sí, és un missatge que envio molt als jugadors i al meu entorn, també a l'estaf i això, que és una oportunitat per a tots, estem a Hospitalet, és un club que a tercera divisió és un club molt important i si aconseguim fer aquest pas penso que també, llavors hem d'estar amb tot aquí.
I ells com reben aquest missatge? També tenen aquesta sensació d'oportunitat per a ells?
Jo penso que sí, aquestes setmanes i bueno, també quan estava jo amb Christian també enviava aquest missatge i jo he estat com a jugador aquí i bueno, jo sempre explico la meva experiència, al final jo vaig estar els últims 5 anys a tercera, vaig marxar a la grama i em vaig retirar. O sigui que al final és aquest el missatge que et dic, que a Hospitalet s'està molt bé i bueno, també és un escaparat per molts jugadors els joves, per un bon lloc per treballar els més veterans o els que tenen més carrera feta i pels entrenadors el mateix. Al final estar aquí és una oportunitat i hem d'aprofitar-la i treballar que no em falti.
Quines diferències té el teu Ospi amb el de Cristian Gómez? Perquè tu des del minut 1 vas dir que, evidentment, que la idea era similar, que sí que volies modificar certs matisos, certes cosetes, no? Quines diferències creus que pot aportar Sergio Juste a aquest Ospi?
Bueno, hem intentat millorar molt amb lo defensiu. Penso que era una cosa que ja estaven implementant una mica amb el Christian des de la meva part i portava jo bastant i hem incidit molt en això. Aquestes setmanes han sigut de treballar tota la fase defensiva i insistir molt en el nostre model i amb el nostre joc i no mirar tant els rivals, sinó que fer el nostre joc i a partir de la nostra idea, el nostre joc defensiu i ofensiu, doncs intentar matisar aquests detalls que parlem. Després sí que hem intentat variar una mica l'estructura, però bueno, és una mica la idea, sí que amb el Christian sí que teníem una mica la mateixa idea, sempre parlàvem de futbol, sempre coincidíem en moltes coses, però sí que és veritat pues que cadascú té les seves històries, no? I res, hem intentat canviar amb això i penso que s'està adaptant molt bé i que almenys l'últim partit va sortir molt bé.
I també va ser més directe a l'OSPI, no? En pilota, parles de la defensa, però en pilota la sensació és que l'OSPI, bé, els dos gols del passat partit van ser molt amb dos tres passades des de camp propi fins a camp contrari.
Sí, ja et dic, al final hem intentat treballar tot en lo defensiu i intentar fer els automatismes que volem com a staff i res, va sortir molt bé, la veritat que les jugades de gol, sobretot la primera, és una acció que havíem treballat i va sortir, això és el millor per l'entrenador. Al final, els jugadors que et miren i et venen a donar una abraçada perquè ha sortit el que has treballat, això és glòria i moltes de les situacions que vam tenir és el que et dic. Vam estar defensivament molt bé, vam assimilar molt bé el que volíem, vam robar el camp contrari i a partir d'aquí pues, sí que tenim jugadors que són diferencials, el Flavio, el Bubal, l'Ignasi, que no estava, Javi, Lasso, tots els que estan, no? I tenim gent fora que està preparada tocant la porta i tenim que anar amb això i els dic amb ells, al final si tinc 10, 10, si tinc 20, 20 i si tinc 45 o més, pues aprofitar-ho, perquè tenim una plantilla que qualsevol pot jugar.
I de moment és veritat que sembla que hi ha certa unanimitat de que el partit de l'altre dia va ser un bon partit, que l'OSPI ha millorat en aquestes últimes dues setmanes, però suposo que vols més, no? On creus que encara l'OSPI pot donar una mica més?
Sí, al final, el que et deia, hem tingut molt poc temps per treballar aquest canvi, però sí que hi ha a partir de la segona part, sobretot de Vilanova i aquest partit, pues estem assimilant bastant el que estem dient o els missatges que estem fent. A on pot arribar? A on ells vulguin i al final el futbol sempre es pot millorar més. Penso que en pilota vam estar molt bé, defensivament també, sobretot a camp contrari. Insistiria pues, el que podem millorar, pues, una mica també treballar el bloc baix o el bloc una mica més mig per intentar descansar també sense pilota. I després pues, tot es pot millorar. És que al final sí que hi ha algunes idees que pues, hem d'incidir més, però algunes altres que sempre es pot millorar. Al final no hem treballat pràcticament, aquesta setmana començarem a treballar els aspectes més ofensius, sí que havíem dit una mica més amb temes de pissarra i tal, els moviments, però no l'havíem acabat de treballar. Llavors, bueno, aquesta setmana començarem a treballar i a veure si amb això també podem millorar amb l'ofensiu.
I si es millora, com bé dius, l'OSPI pot ser primer, pot acabar com a primer classificat d'aquesta lliga. El Badalona va guanyar l'altre dia, per tant, una mica més complicat encara. Esteu a temps de ser primers?
A veure, queden 11 partits, no? Si no m'equivoco. Sí. Queden moltíssims punts. El futbol pues, és així i si tenim continuïtat i fem el que toca cada partit i anem sumant de 3, pues estaré més a prop. Jo el missatge que vull donar amb ells i a vosaltres també és que fem cada partit, anem a la grama, després anem a Tona, després a Europa i cada partit pues, serà diferent, en un context diferent i ens posarà on ens toqui. Aquest és el missatge que els vull donar amb ells, sobretot, i, bueno, i a vosaltres i a mi mateix. Al final treballar cada partit i penso que si estem al nostre nivell estarem lluitant a dalt segur.
I si no s'aconsegueix el primer lloc i s'arriba a play-off, veus l'equip preparat? T'ho dic sobretot per un tema del que hem vist aquesta temporada, no? De certa ansietat, de cert nerviosisme, de certa pressió. I clar, en un play-off això es multiplica. Podrà l'equip gestionar això i ser un equip competitiu? Perquè per plantilla i per qualitat tothom tenim molt clar que l'OSPI en un play-off pot superar-ho, però sí que és veritat que la sensació és que aquesta, no? Que li falta a vegades gestionar bé l'ansietat i la pressió.
Jo no tinc cap dubte, al final els veig entrenar cada dia, sé el nivell que tenen i penso que quan arribi aquest moment ells estaran preparats. I no? Jo el primer missatge que també els vaig donar amb ells és hem d'arribar el més preparats possible a nivell de joc, a nivell tàctic, a nivell mental i a nivell físic a les últimes 5, 6, 7 jornades, perquè penso que és on se cuecen les habas, no? que al final la lliga pues, està perfecta, però si aconseguim tenir continuïtat amb aquests partits i anar preparats a on tu dius, pues, al final pues, tindrem més opcions. Penso que tenim equip per competir a tothom i penso que estarem preparats.
I deixa'm anar una mica cap enrere, que va ser el moment que vas agafar el timó de l'Hospital. Una setmana molt complicada, desagradable, de fet, amb moltes coses. Com la vau viure? Com la vas viure tu? Com la van viure la plantilla? El mateix Christian? Com va ser tot plegat? Perquè va ser un moment, insisteixo, no agradable. Vas arribar a l'Hospital d'una forma que segurament no t'hagués agradat de fer-ho així, no?
No, perquè bueno, jo sempre li he dit també, al final jo he d'agrair a Christian perquè és el que em va donar l'oportunitat de poder estar aquí i aquell dia va ser duríssim per mi perquè bueno, jo quan em va anunciar la seva rescissió, jo el primer que li vaig dir va ser hòstia Christian, jo no té sentit que segueixi aquí si tu no estàs, perquè al final va ser ell el que em va donar l'oportunitat, el que em va trucar a l'estiu quan estava pràcticament entrenant pues, equips d'allà del meu poble i tal, sí que estava preparant-me i havia entrenat algun equip de segona catalana i tal, però sí que estava esperant una mica aquesta oportunitat professional. Ell va ser el que em va donar l'oportunitat i jo només tinc paraules d'agraïment. Al final, la situació que va passar pues, és la que és, tampoc fa falta parlar-la més, però bueno, ell va decidir això i ho hem d'acceptar i bueno, li desitjo el millor a ell i al final penso que ho hem parlat també, abans també fora, penso que serà un grandíssim entrenador si segueix amb aquesta idea, amb aquesta forma de treballar i jo he après molt d'ell en 6 mesos i això, només tinc paraules d'agraïment sobre ell.
I tu et veus la temporada vinent a com a entrenador del Centre d'Esports Hospitalet, un cop ja has arribat?
Jo sí, jo penso que estic preparat i bueno, al final pues, dependrà dels resultats al final, no? I de la decisió del club, però jo t'ho he dit abans, és una oportunitat i jo faré tot el que estigui a la meva mà per poder estar perquè penso que és un club que va cap endavant i jo vull també dedicar-me a això. Llavors, què millor lloc que estar aquí? Al final pues ho decidirà els pròxims partits, si tenim continuïtat, si l'equip juga bé, si no, si... Però bueno, jo ho intentaré de la meva mà.
I deixa'm acabar, Sergio, amb el partit del pròxim dissabte. Dissabte a 6:15, juga a l'Hospi, avança el partit a dissabte contra la Fundació Esportiva Grama. Què hem d'esperar d'aquest partit de la Grama? Un bon equip, sí. La Grama, que ve al Municipal. Què hem d'esperar? Què et preocupa la Grama? On podem fer mal a la Grama?
Bueno, ho hem analitzat ja, però bueno, al final és un equip que fa moltes coses bé. Penso que ara hem tingut una mica de bajón, però penso que és un molt bon equip. Com li podrem fer mal? No t'ho diré aquí perquè veus que Robert agafi el vídeo i tal. A més, els conec molt perquè jo vaig estar allà l'últim any i hi ha molta gent que coincidia quan jo estava. Només puc dir-te que és un equip que a mi m'agrada molt, des de la primera fase de la temporada ja m'agradava molt. Han canviat algunes coses, alguns jugadors també, però penso que és un equip que podria estar més a dalt que d'on està. I al final pues, bueno, és un partit de tu a tu, penso que és un equip que també proposa bon futbol, que també t'apreta a dalt i bueno, al final jo els hi dic amb ells, al final nosaltres a lo nuestro i intentar pues fer el que nosaltres volem fer i no adaptar-nos tanto amb els rivals.
Doncs estarem pendents, Sergio, gràcies per ser aquí amb nosaltres i molta sort. El dissabte i tota la temporada, evidentment,
sí,
amb l'Hospi.
Sí, sí. Moltes gràcies, moltes gràcies.
Doncs acomiadem Sergio Juste, parlem de futbol territorial amb el partit entre el Can Boixeres i el Pastrana, victòria del conjunt de Christian Pérez.
Victòria justa del Can Boixeres, tot i que segurament va costar més del que tothom hauria esperat. El conjunt de Cristian Pérez es va avançar ràpid contra el Pastrana amb un gol d'Enrique Ribas al minut 3. Poc després arribava el segon, anotat per Aissa. El duel semblava ben encaminat amb el 2-0, però els hospitalencs van cedir en excés en defensa. Fruit d'això, arribava el primer gol visitant de Kariuki. Amb el 2-1 es va arribar al descans.
La primera parte en general, sobre todo los primeros 20-30 minutos han sido muy buenos. Lo que pasa es que te encuentras con un partido de cara y regalas esa ocasión que metes al rival y bueno, al final estos partidos tienes que sacarlos, competir contra el Pastrana, que es un buen equipo. El equipo ha salido bien, ha sido conectado, los goles se han dado tal y como hemos trabajado. El tema está en que bueno, los errores individuales los han metido, pero al final bueno, un día aciertas y otro fallas, tampoco es fútbol.
A la segona part, més del mateix, el Can Boixeres volia sentenciar, però el Pastrana sempre tornava a entrar. El 3-1, anotat novament per Enrique Ribas, era contestat ràpidament pels visitants amb un gol de Joel Ferrer. El 4-2 de David López, minut 70, obria novament distància en el marcador, però la història es tornava a repetir. Els visitants anotaven el 4-3 amb gol d'Ivan Pérez i a partir d'aquí a patir. Amb un home menys, el Can Boixeres va defensar la seva àrea fins al final per sumar 3 punts que els mantenen a la part alta de la taula. El somni de l'ascens continua pel bon camí.
Nuestra idea es estar hasta el final. El objetivo es llegar con opciones a la jornada 25, 26, la que corresponda, y estar ahí y la recta final porque nos ponga en nuestro sitio. El equipo está bien, el equipo compite bien, trabajan bien. Al final no tengo ninguna queja.
El pròxim partit del conjunt de Cristian Pérez serà fora de casa. El Can Boixeres visita el pròxim diumenge al camp del Sant Ignasi B.
Parlem de bàsquet, parlem dels dos equips de la tercera FEP, el Tecla i el CB l'Hospitalet, en doble victòria. Avui sí que estem més contents. Enric, què tal? Com estàs?
Només ens va fallar l'Espanyol Joventut, que jugava amb un intractable grup Barna, però els masculins aquesta setmana sí, han donat el callo.
Doncs vinga, anem a repassar primer el Tecla Sala. Grup CB va jugar a casa, aquests van ser els resultats. CC 82, Andrat 76. El Granollers va caure a casa contra el Navàs 76-86. La Muela, important, va caure contra l'Esparreguera 75-80. El Vic va superar el Quarter de Huerva. Les Castell va passar per sobre del Mollet 100-61. I el Sant Andreu Troquim Bàsquet Club Tecla Sala va guanyar el seu partit 71-60 davant del Quart. El Prat Cornellà va quedar ajornat el pròxim 18 de març. La classificació liderada pel Prat, 18 victòries i una derrota, un partit menys pel conjunt del Baix Llobregat. Segon és el Vic, 16-4, empatat amb el Navàs. En quart lloc trobem Les Castell, 13 victòries i 7 derrotes, amb 12-8. El Mollet, amb 11-9. El CC, 10 victòries i 10 derrotes pel Club Bàsquet Canollers. Cornellà, 10-9. Esparreguera, 9-11, 9è lloc per al conjunt de l'Esparreguera. El Quarter de Huerva té 8 victòries i 12 derrotes, 11è. Per tant, fora del descens, el Sant Andreu Troquim Bàsquet Club Tecla Sala, 6 victòries i 14 derrotes, i ja en descens, la Muela també amb un 6-14, l'Andrats 3-17 i el Quart 1-19. I aquest marcador que és absolutament important, aquest 71-60 favorable al Sant Andreu Troquim Bàsquet Club Tecla Sala. Necessitava guanyar sí o sí el conjunt de Cristian Gómez, Enric.
Cronologia d'un cap de setmana exitós, perquè el dissabte Frivalca La Muela queia davant del Club Bàsquet Esparreguera i una hora més tard el Quarter de Huerva, que ensopegava a la pista del Club Bàsquet Vic. Per tant, ahir el Tecla Sala, guanyant, es situava 11è. I el que és més important, a dues victòries només del Quarter de Huerva, quedant com queden només 6 jornades. Els parcials del partit ja van ser una mostra del que són aquests partits. És que ens encanten. Molt, molt esbojarrat tot plegat, perquè va començar bé, sobretot en defensa, l'equip del Cristian Gómez, deixant en 8 punts el CB Quart, però en el segon van començar a anotar els del Sandà Electroclima Tecla Sala com a bojos, 27 punts anotats, ni més ni menys. A la represa van tornar a estar molt bé en atac, però sobretot en defensa, deixant el CB Quart amb 11 punts, i només va ser a l'últim període quan els nostres ja es van deixar una mica. Esbojarrats també en el tir de dos, 21-50, és un percentatge un pèl escàs en un partit tan important. Ni t'explico el fallar ja la meitat de tirs lliures que van tenir. Clar que el CB Quart en va fallar 11 dels 19 que va tenir. 16 pilotes perdudes van perdre cada equip, que són moltes en un partit d'aquestes característiques, i la clau, evidentment, des del meu punt de vista, va ser el rebot ofensiu del Tecla Sala. Fins a 15 rebots en atac pels de Cristian Gómez, amb un Roger Dalet que en va capturar 3, va ser el màxim en aquesta faceta del partit, sumant a més 12 punts, amb un 6 de 9 en tirs de 2, i tot això ho va fer el Roger Dalet en només 14 minuts, abans de cometre la cinquena falta personal. 2 rebots ofensius també pel Raúl Palomares, 2 ofensius també pel Vanilson Silva, que en total va agafar 6 rebots, i per part del CB Quart, doncs només el Marc Mateu, el número 13, que ahir feia anys, justament, va plantar cara sota els cèrcols. Va agafar 8 el Marc Mateu, ben acompanyat pel Marc Vancea, el jugador que la setmana passada us destacàvem com a gran perill, que va sumar 5 rebots i 13 punts. Molt bé, però que molt bé, el Jordi Bataller, ara el vèiem amb el 7 a l'esquena. El millor del partit, MVP claríssim, un jugador que farà 40 anys ben aviat, va donar assistències fins a 7, va provocar faltes fins a 6, va sumar 11 punts, però al davant es va presentar un Fabián Álvarez fantàstic que va treure el fusell, va anotar 4 dels 8 triples que va intentar, ell no, que no va fallar en el tir lliure, 3 en va intentar, 3 va anotar. I al final, doncs, el Tecla Sala, que va jugar un partit molt bé a nivell coral. Fixeu-vos que només 2 jugadors van sumar 10 punts o més. El Fabián Álvarez, que acaba amb 15 punts, i el Roger Dalet, que acaba amb 12 punts. Molt bé amb les assistències, fins a 20 es van repartir els de Cristian Gómez, deixant, com deia ara, en un 25% en el triple el CB Quart, deixant en els rebots 14 rebots menys els seus contrincants, i la dada, evidentment, del partit són aquests 43 punts, més de la meitat de la banqueta del Tecla Sala. Partit importantíssim, com dic, queden 6 jornades per acabar i el Tecla Sala, amb una mica de sorts, amb molta feina, pot salvar clarament la temporada.
Un Tecla Sala que hem de recordar ara mateix està empatat amb la Muela i, home, tot sembla indicar que serà un duel entre Tecla i la Muela per salvar la categoria, per ocupar aquesta última plaça de salvació. I hem de recordar també, Enric, que la Muela ha de venir al Poliesportiu Municipal de Centre Massalí Maneja, per tant, el Tecla depèn de si mateix, importantíssim, molt important en aquests casos, i esperem que aconsegueixi la salvació. Anem a sentir què ens deien dos protagonistes d'aquest partit, tant el Cristian Gómez, entrenador, com el Roger Dalet, jugador del Tecla Sala.
Hem tingut moments de molt bon joc, ens ha faltat una mica de regularitat perquè hi ha hagut un parell de moments que el partit semblava que el teníem trencat i que ens podíem endur la victòria per més, però bueno, l'altre equip ja sabem que el Quart ha competit tots els partits, és un equip que va fins al final. També les rotacions que hem fet, potser ens ha costat una mica d'acabar de rematar, no? Però bueno, en definitiva hem aconseguit la victòria, que era el que necessitàvem avui.
Bueno, molt contents, bueno, crec que hem sortit a tope des del principi. Encara hem de polir alguns detalls de desconnexions i ajustaments, però bueno, l'hem tret bé i és el que compta, a seguir. Potser hem tingut algun moment de desconnexió, però ràpid ens hem tornat a ficar al partit i res, pues s'ha notat, es nota quan juguem així.
Millor jugador del Sant Andreu Troquima Bàsquet Club Tecla Sala, Enric, per qui votes?
15 punts amb aquests 4 triples de 8 intents, 15 de valoració. Fabián Álvarez, que sumarà, si no m'equivoco, el primer punt a la llista dels MVP aquesta temporada.
Després ho mirem, però deixa'm dir que home, és una incorporació, una nova incorporació del Fabián Álvarez molt important pel Tecla, que ha estat lesionat últimes setmanes, i aquests dos partits que porta jugant, doncs, evidentment, és un shooter. És un d'aquests homes amb bona mà i, evidentment, és molt important. En el bàsquet, al final, és molt més fàcil del que pensem. Al final, si tens un bon tirador, tot és més fàcil. I el Fabián ho és, i, evidentment, és molt important pel Tecla. Canviem, si et sembla, d'equip, canviem de grup també. Passem al grup CA per veure com va anar la jornada i què va fer el nostre CB l'Hospitalet. Aquests són els marcadors, amb el Ciutat d'Inca 84, Sarreal 86, l'Alfindent, que va caure contra el Roser, l'Igualada, que va superar per la mínima el Mataró, el Barbastro, que va caure a casa contra el Valls, Mollerussa no va fallar, 99-69 contra el Castelldefels, tampoc va fallar l'Hòspia, afortunadament, Calvià 57, Sandà, CB l'Hospitalet 75, i per últim el Tarragona va superar el Sant Cugat a domicili 78-84. Classificació, una setmana més, Mollerussa, 18 victòries, 2 derrotes, líder, segons Tarragona i Ospí, 17-3, en quart lloc Igualada, 12-8, empatat amb el Castelldefels, 11-9 pel Club Bàsquet Valls, sisè classificat, 9-11 per Sarreal, 8-12 per 3 equips, Sant Cugat, Barbastro i Roser, Calvià té 7 victòries i 13 derrotes, el mateix registre que Ciutat d'Inca, ja en zona de descens, 4-16 per Mataró, 2-18 per l'Alfindent. I no són les millors imatges, les que podem oferir avui de l'Hospi, d'aquest 57-75 del CB l'Hospitalet, però en qualsevol cas és el que hi ha ara mateix. Doncs el que sí que podem explicar és que l'Hospi va guanyar, Enric, amb un partit, sobretot coral del Club Bàsquet l'Hospitalet d'Òscar Navarro.
Coral i defensiu, eh? Apunteu aquesta dada. 2 triples de 27 intents pel Flanagan Calvià. Així és molt, però que molt difícil, dominar o guanyar el CB l'Hospitalet avui en dia. Un CB l'Hospitalet que tampoc és que ho fes tot bé. Eh? 9 de 15 en el tir lliure. És que no hi haurà manera humana d'acabar la temporada amb un bon percentatge dels 4-60. Tots els grans equips han de tenir alguna pega. I una altra pega, 21 pilotes perdudes. Són massa pilotes perdudes en un partit com el d'ahir a Calvià. Jo crec que això és important, que l'equip s'ho vagi posant al cap. Els parcials també una mica esbojarrats, com el partit del Tecla Sala. 16-25 en el segon període, en un allau ofensiu dels d'Òscar Navarro, i a la represa 8-13. Vol dir que en atac no és que estiguessin molt fins, però en defensa van estar excel·lents. Nova exhibició de dos jugadors que són importantíssims ara mateix pel sandar l'Hospitalet. Un, no ens cansem de repetir-ho, Víctor Castellón. 3-3 en el triple, 4-5 en el tir de dos, 3 assistències, 3 faltes rebudes, 17 punts anotats, tot això en 24 minuts en pista. I l'altre, el Nil Baqués. La propera vegada que li torni a birlar un MVP al Nil Baqués, Andrés, em poses un esparadrap a la boca, fins que no s'acabi la temporada, no me'l trec. Perquè va estar el Nil Baqués a la vora del triple-doble, amb uns números sensacionals. I un altre jugador que va emergir, i de quina manera, eh? I li feia falta, l'Arnau Tarrida, 13 punts, amb un destacable 5-6 en tirs de camp, que això d'alguna manera li donarà un xute d'energia, com es diu vulgarment. David Font, molt bé també, tot i estar erràtic en el tir, tercer màxim anotador de l'equip amb 11 punts, empatat amb l'Àngelo Alexandre, que a més va capturar 6 rebots, en una zona en la qual no va estar sol, perquè s'hi va afegir un tal Pol Barbecho, que en anotació es va quedar amb només 2 punts, però va capturar fins a 7 rebots. I per un dia, doncs, el Màxim Esteban i el Gerard Sevillano, que van poder d'alguna manera estar tranquils, no van ser necessaris pel partit, que reservin energies perquè dissabte tenim un partidàs. I al final, doncs, aquestes dades importantíssimes que van ser les suficients com per guanyar el partit. Als últims 10 minuts arribàvem un més 21, el CB l'Hospitalet allà va deixar jugar el Flanagan Calvià, que li va anotar 23 punts, però que ja no van servir de res més que per maquillar el marcador. Molt important, com dic, la banqueta, 30 punts anotats per la segona unitat de l'Òscar Navarro, i per la resta, doncs, números bastant igualats per un Flanagan Calvià que, evidentment, no va poder frenar de cap de les maneres el sandal l'Hospitalet.
La setmana passada deies que, bé, ho has dit moltes vegades, que aquí a l'Elec en Joc no mentim, que sempre diem, entre cometes, la veritat, i és veritat que la setmana passada ja vas comentar que aquesta última derrota contra Ciutat d'Inca podia servir per espavilar una miqueta al seu Hospitalet, i dit i fet, perquè realment el partit contra el Calvià va ser aquesta mostra, no? L'Hospitalet va sortir molt millor, va sortir molt més intens, i això es va notar perquè el partit després va ser molt més tranquil. Per cert, deixa'm dir que va ser impossible ahir veure res del partit, o alguns minuts sueltos, diguem-ne. I home, sap greu, perquè al final la Federació Espanyola de Bàsquet cobra una barbaritat a tots els clubs per tal d'inscriure's a la tercera FEB, doncs potser podrien cobrar una mica menys i assegurar que les retransmissions siguin correctes, o, ja que paguen molt, que la Federació ofereixi alguna solució per tal de que les retransmissions puguin ser bones, perquè al final, si volem vendre el producte bàsquet, hauríem de poder veure tots els partits del sandar Troclima Bàsquet Club Tecla Sala i del sandar CB l'Hospitalet. Però, de moment, sembla que la Federació en aquest sentit no col·labora en accés.
Jo primer interessat perquè m'encantaria fer les narracions també del Flanagan Calvià ja posats. I viatjar a Mallorca cada 15 dies.
Estaria molt bé. En qualsevol cas, millor jugador, ja suposo que vas per on vas, però ojo, que també Víctor Castellón va estar molt bé, però no sé si tries a Don Nilva que és.
Avui seguiré la meva política, que sempre he fet, menys
el dia
que... 8 punts, 11 rebots, amb 6 assistències, va provocar 4 faltes, Nil Baqués, ai, quan es pica, la veritat és que ara mateix està en un nivell de forma absolut.
Doncs sí, està en un nivell de forma absolut, tant que està liderant la classificació de millor jugador de tercera FEB. Anem a veure com la tenim, aquesta classificació. Amb Nil Baqués, precisament, Marc Fontanals, Gerard Seriano, 8 punts, Edu Martín, en té 7, Màxim Esteban, Raúl Palomares amb 5, però Nil Baqués, Fontanals, Sevillano són els que ara mateix lideren aquest rànquing de millor jugador de tercera FEB entre els equips de l'Hospitalet. Això quan aquesta jornada, però la propera, venen curves. Enric, ve un partidàs al Poliesportiu Municipal del Centre Marcel·lí Maneja, que és l'Hospi Mollerussa. Què ens ha d'esperar? Què hem d'esperar d'aquest partit entre l'Hospi i el Mollerussa?
No fallaran les càmeres, no fallarà res, però ja et dic jo que el pavelló estarà de gom a gom. Pujol Mollerussa, el màxim anotador, ara mateix del grup CA, no en va, és el líder, amb jugadors molt i molt a tenir en compte. Connor Dickerson, jugador nord-americà, tiri d'on tiri és un perill, amb un encert fantàstic, 13 punts per partit, carreguen el rebot fins a 6 rebots per partit, assisteix, provoca faltes, jugador total, Connor Dickerson. Acompanyat per un Pol Ríos, Pol de polivalent, perquè Ríos també anota 12 punts per partit, reboteja fins a 4 de mitjana, dona 4 assistències per partit i sobretot 6-7 faltes que provoca en cada partit. Pau Serrate, poder el més perillós de tots, cara cistella. 58% en el tir de 2, 43% des del 6-75. 13 punts per partit i a sobre hi suma 5 rebots per partit. I si es fallen els llançaments, doncs allà apareix el Thomas Wright, jugador sud-africà que va triar el bàsquet en lloc del rugbi i que a la zona, déu-n'hi-do la feina que fa Thomas Wright. 7 rebots per partit i a més porta ja aquesta temporada 17 taps, per tant, quasi un per partit. No seria d'estranyar que ens en posés algun aquest dissabte. I també esmentar el Xavier Elvira, un jugador que recupera tantes com el Connor Dickerson, que són els dos màxims recuperadors de pilotes del Pujol Mollerussa.
Això a casa, això aquest dissabte contra el Poliesportiu Municipal del Centre Marcel·lí Maneja contra Mollerussa, jugarà el CB l'Hospitalet. A 8:15, lluny, a Navàs, li tocarà el torn al Tecla. Partit complicat pel conjunt de Cristian Gómez. Veurem què pot fer l'equip del Tecla Sala.
Veiem si som capaços d'il·luminar el Cristian Gómez, un CB Navàs que és tercer, és cert, a l'anada es va perdre de 15, 72-87, però només guanyant d'un ja ens serveix i de sobres. S'ha de frenar a Abubakar Keita, a 60% en el tir de 2, però porta 12 punts i 10 rebots de mitjana, brutal, però en el tir lliure 34%, per tant els defensors del Tecla Sala que no tinguin manies en enviar-lo a la línia. S'ha de frenar també a Pol Monés, un jugador que té un 35% en el triple, 11 punts de mitjana, reboteja, assisteix, però en el tir de 2 aquí ja flaqueja una mica i a més ha perdut una de cada 10 pilotes del seu equip. S'ha de frenar també Adrià Montagut, bon anotador, bon assistent, però és el que més faltes acumula del seu equip. S'ha de frenar també a Dimitri Zurafloff, el jugador ucranià molt fort a la zona, com demostren els 12 punts i 6 rebots que té de mitjana, però que les 3 faltes que provoca per partit no les aprofita gaire perquè allà es queden un 57% d'efectivitat. Per tant, ja veieu que el CB Navàs és un equip molt fort, però tanmateix té els seus punts febles.
S'ha de frenar molta gent pel que dius.
Sí, sí.
Serà complicat.
I confiem en que ho faran.
Segur que com a mínim ho intenten, que això és una cosa que sempre fa el Sandal a tu aquí mateix la sala, que és competir el capot en els partits, però sí que és veritat que a priori és un d'aquells duels en els quals, home, complicat que el Tecla pugui treure alguna cosa positiva, però ho ha d'intentar fins al final. Ara anem amb més coses de l'Enric Bonet, però deixa'm repassar una miqueta com tenim la resta del bàsquet de la ciutat. I comencem pel bàsquet en cadira de rodes, comencem pel SEM l'Hospitalet, que va caure contra el Puertollano. Va caure el conjunt de Roger Gisbert 65-75 en un partit segurament un dels millors de la temporada de l'equip de casa nostra. Va estar molt bé al Sem l'Hospitalet, sobretot els segon, fins al segon quart i principis del tercer. És veritat que llavors va marxar una miqueta al Puerto Llano, va intentar tornar a entrar en el partit al conjunt de Roger Gisbert, però era molt complicat. Estem parlant del segon equip de la, el segon classificat de la Lliga. De fet, és el primer, però amb un partit més, però en qualsevol cas, un dels equips grans d'aquesta competició. Era molt complicat i no va aconseguir guanyar, però sí que és veritat que està fent una temporada de 10 al Sem l'Hospitalet. Derrota dolça, en aquest cas, 65-75 davant el Puerto Llano.
Hem fet un molt bon partit, segurament és el segon millor equip de la Lliga. L'any passat estava al Superliga, és l'equip que va baixar, sense dubte el millor jugador de la categoria. Hem fet molt bon partit, hem perdut de 10, però segurament no m'atreviria a dir si és el millor partit de la temporada, però jo crec que entre els dos, tres millors, segur.
Sí, hem lluitat des del primer minut, no hem tirat la tovallola i crec que estem molt satisfets pel resultat, a pesar d'haver perdut. I l'objectiu era intentar parar Zabala a la zona de triple, ha sigut molt complicat, tenen també jugadors molt experimentats.
I en el bàsquet territorial volem destacar la victòria de la S masculí a la Copa Catalunya. Temporada brutal, la que està fent de moment el conjunt de Santa Eulàlia, un equip que hem de recordar ha acabat de pujar a la Copa Catalunya, però que està competint molt i molt i molt bé el conjunt d'Alfonso Navarro. Hem vist el triple que posava per davant la S i aquesta cistella del Cerdanyola que el que feia era empatar a l'últim segon dels 40 minuts al partit. Hi havia dubtes entre els àrbitres, però finalment la donaven per vàlida. Empat en aquests primers 40 minuts. Va començar la pròrroga millor el conjunt visitant, va començar la pròrroga millor el Cerdanyola, però aquest AS, si alguna cosa té, és que mai, mai, mai deixa de lluitar, mai deixa d'intentar, i finalment doncs, va aconseguir endur-se el triomf amb un home també destacat, com és aquest, com és Frederic Chidau Onguidiegu, Ongu, que va ser un dels destacats en aquesta pròrroga, jugador del sènior B, un jugador que puja, però que té molt bon rendiment amb l'equip d'Alfonso Navarro, que hem de recordar que té moltes baixes. Veiem una altra cistella d'Ongu, té moltes baixes l'equip de Santa Eulàlia, i això fa doncs, que hagi de confiar molt en altres jugadors, però que li estan donant bon rendiment. I aquesta cistella que va ser la decisiva, de Bernat Martínez, aquest sí jugador del sènior A, un dels de més qualitat, sens dubte, del conjunt de Santa Eulàlia, que va posar el definitiu 71-69 perquè el Cerdanyola a l'últim atac no va ser capaç de tirar, i victòria importantíssima per l'agrupació esportiva Santa Eulàlia d'Alfonso Navarro.
La primera parte hemos flojeado un poquito los unos por unos, los dos por dos. No nos hemos trabajado bien. A partir del segundo periodo lo hemos hecho bastante mejor y la segunda parte pues, lo hemos acabado más o menos de perfeccionar. Este rival, la verdad es que es un rival de mucho nivel, con veteranos, con calidades, muy fuertes físicamente. Y nosotros pues, hoy hemos estado pues, con cinco bajas. La evaluación de la temporada es partido a partido. Si recuperamos un par de jugadores de los que tenemos de baja, de los cinco, pues competiremos bien, creo yo.
Cada setmana és un nou repte, és tractar d'adaptar-se amb els jugadors que tinguem, donar-ho tot a pista, i 5 victòries seguides, jo crec que és una recompensa la feina que hem anat fent. Al principi ens va costar més, havíem això, adaptar-nos, i ara ja tenim un equip més consolidat, ara el treball ja es va reflectir a pista, i estem aconseguint les victòries, que jo crec que a la primera volta ens van fallar, però ara les estem recuperant.
Aquests últims dies hem de mirar no només la secció d'esports dels diaris o de les televisions, sinó que també hem de mirar la secció internacional. Massa conflictes bèl·lics que estan emergint i alguns estem tenint com un déjà vu quan en la nostra joventut va esclatar una guerra que es va anomenar com la Guerra del Golf Pèrsic i va coincidir amb un All-Star de l'NBA en la qual l'MVP va ser un tal Charles Barkley, ja sabeu, un dels millors ala pivots de la història, que en la roda de premsa es va presentar amb una gorra de la tormenta del desert, una operació nord-americana, i sobretot pregant que les tropes nord-americanes poguessin tornar a casa quan abans millor. Bé, doncs, tornem a estar igual, 35 anys després, ja veieu que la humanitat no acaba d'evolucionar del tot, i nosaltres, els basquetmaniàtics, que en 135 anys d'història no hem fet més que evolucionar i anar cap endavant, doncs acabem traient la conclusió òbvia de que potser el món s'hauria de basquetbolitzar una mica. Aviam si som capaços.
M'agrada aquesta conclusió. Mm-hmm. Doncs Enric, com sempre, moltes gràcies. Ens veiem la setmana vinent.
Dilluns hi serem. Salut, bàsquet i pau.
Doncs acomiadem l'Enric Bonet, però no deixem el bàsquet, perquè ara ens visita Alfonso García, que compleix un any com a president del CB i Hospitalet. I a febrer de 2025 iniciava la seva aventura, podríem dir, la nova directiva del club bàsquet L'Hospitalet, encapçalada per Alfonso García. I avui doncs hem volgut fer un balanç d'aquest primer any de presidència d'Alfonso García. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com estàs?
Un any de presidència, Alfonso. Sí. Un any de, com a màxim dirigent del CB L'Hospitalet, amb la junta directiva per descomptat. Balanç d'aquest primer any, Alfonso.
Bueno, pues que el temps passa molt ràpid.
això ja per començar.
Sí, passa molt ràpid. Avui en dia portar no solament al Club Bàsquet Hospitalet, sinó qualsevol entitat esportiva a qualsevol lloc de la geografia catalana, espanyola, és tot una aventura, i crec que després d'estar aquest any com a la junta directiva nova i com a president, pues estar aquí, podem parlar amb tu, és una bona senyal. És
que home, et conformes amb poc, de moment.
Continuem endavant. O sigui, jo principalment és el tema més preocupant sempre és el tema de poder tirar endavant l'entitat. I això és el que hem fet fins al moment. Podem fer en aquest aspecte un balanç positiu.
A l'Instagram, al teu Instagram personal, si em permets llegiré coses que vas dir. Mm. Vas dir orden, crecimiento, decisiones valientes, consolidación institucional y estabilidad económica, y entre paréntesis, casi. Orden, crecimiento, decisiones valientes, consolidación, estabilidad, tot això, per què? Per què consideres que tot això ha passat en aquest any del CB L'Hospitalet?
Bueno, anem també a poc a poc, no? Perquè al final la idea de l'antiga directiva i el president al Patón va ser fer la secció dels taurons, no? Dels tiburones, com els agrada a ells. I la nostra idea era fer-ho més gran encara, o sigui, que poguéssim més gent formar part dels taurons. Això ho hem aconseguit perquè avui en dia tenim més integrants. Per cert, aquest cap de setmana juguen la Copa de Catalunya, a Balaguer, diumenge.
T'has de dir que tinc un missatge pendent de Jordi Diz, que no l'he llegit encara, ara després ho miraré, però bé.
Sí, el tema de la secció femenina, que al final el bàsquet Hospitalet, en la seva història, ja tenia secció femenina. De fet, quan va, als anys 80, així, el que era el júnior de l'Hospi, anava al Campionat d'Espanya femenins, quedaven tots els finalistes, eren campions de Catalunya, el femení de sènior estava a la primera divisió, i va arribar un moment on l'Ajuntament que hi havia en aquella època ens va dir que tenien que deixar el femení, va deixar una mica d'espai a tothom, no? A totes les entitats. I es van veure obligats a deixar el femení. I ara ha canviat la torna, i els senyors de l'Ajuntament, ja fa un parell d'anys, tres, que ens van dir que era una llàstima que el Club Bàsquet Hospitalet, amb el nom d'Hospitalet, no portés femení a les seves seccions. I estem fent això, tornant a poc a poc amb el femení, que és complicat, és molt complicat, no perquè no hi hagi noies que vulguin vindre, perquè sí que les tenim, tenim moltes noies que volen vindre a jugar a l'Hospitalet, però una mica el tema d'espais, perquè espais no, actualment no hi ha disponibles a l'Hospitalet. En el moment que tu vols fer un creixement, de fer un equip més, tens un problema.
Tu ho has dit, no? Els tiburones, el bàsquet femení, que si no m'equivoco tenir un sènior i dos júniors actualment, sí. Són projectes que evidentment voleu consolidar i potenciar, però m'has esquivat l'última, no? Estabilitat econòmica i, entre parèntesis, quasi. I, home, tothom, quan parla de del Sevilla Hospitalet, pensa una mica en l'estabilitat econòmica, no? Perquè, al final, no podem oblidar que fa dos anys esportivament l'equip estava a l'EP Plata, en la segona FEP actual, i va haver de baixar per aquesta estabilitat econòmica. Com està l'economia del Sevilla Hospitalet enguany, aquesta temporada 2025-2026?
Hem de recordar que van baixar econòmicament, no esportivament, per culpa de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ens va dir una cosa al mes de juny i després al mes de desembre va ser una altra, i quan tu ja estàs al mes de desembre ja estàs en plena competició, en plena totes les competicions, i això va fer que quan acabés la temporada pues, teníem un deute generat, perquè no va ser el que l'Ajuntament ens va dir en aquell moment. Aleshores, el treball era fer una mica de controlar els gastos, no? I de moment pues, estem treballant amb això, és anar controlant les decisions que fas, per exemple, ara el tema de sènior, si has de fer un fitxatge, pues, mirar que estigui dintre del pressupost, o sigui, tot anem jugant amb pressupost. Ara mateix l'estabilitat crec que la tenim. Ara, si la pregunta és si pujarem a segona FEF, si arriba el moment, pues, s'ha d'estudiar, perquè al final, si et fixes cada vegada a la segona FEP, hi ha equips que es van retirant, que no poden continuar. I s'està fent una demografia, no? Que és molts equips valencians, pocs catalans, no? Perquè ara més d'ahir solament està el Mataró, la Bisbal, el Salou, i crec que van a la zona cap baixa, no? I això s'ha de mirar una miqueta si aconseguim l'objectiu de fer les fases, i en les fases aconseguim l'objectiu de pujar a segona FEP, pues s'ha d'estudiar una mica, no? De si es pot cometre aquest pas. Per això que et dic, abans quan estaven teníem Canàries, molts viatges a Mallorca, a Eivissa, i això són despeses que t'has de quedar a dormir, t'has de donar, sí, sí, de menjar, de sopar. Aleshores, ho veurem sobre la taula.
Ets optimista? Ha arribat el cas?
Sí, molt.
Esportivament suposo que sí, i econòmicament també.
No, ja no esportivament, o sigui, estic content com marxa l'equip, com marxa tot, però bueno, s'ha de ser optimista, no? O sigui, jo també penso, si em posen 10 equips de València i 3 de Catalunya, ja està fet, per exemple. Perquè agafo el cotxe i porto els jugadors al cotxe, on que sigui.
Anar i tornada.
Anar i tornada, sí.
Has dit també que el descens va ser a causa vull dir, mala comunicació amb l'Ajuntament o el fet que vau tenir menys diners dels que ells us van dir. Com està la relació amb l'Ajuntament ara? Perquè també recordem la presentació del Sevilla Hospitalet, que aquest any es va fer presentació dels equips de forma separada del torneig júnior, i en aquesta presentació l'alcalde David Quirós va dir que el Sevilla Hospitalet ha de ser el referent del bàsquet de la ciutat, entenent que donant-vos suport, no? Com a mínim en aquest sentit, donant-vos suport com a referent del bàsquet de la ciutat. Com està la relació amb l'Ajuntament de l'Hospitalet des del punt de vista del Sevilla Hospitalet?
Molt bé, la veritat és que molt bé. Crec que està en un punt molt... està molt bé, no? O sigui, tenim molta comunicació. Al final, David Quirós és l'alcalde de la ciutat i ha d'apoyar, de recolzar a tots els equips de la ciutat. I la nostra comunicació, sobretot, és amb la Iman, o amb els tècnics d'esports, i fins ara totes les comunicacions que tenim del dia a dia, instal·lacions i tal, doncs amb tots els problemes que n'hi ha, és bastant bona, la veritat és que hi ha bastant de fluïdesa. Tema econòmic...
Aquí és una mica més hueso, no?
Tema econòmic no podem tocar perquè al final l'Ajuntament té establert unes bases, no? Que són les subvencions, que són per concurrència, que es fa a concurs, i el que treu més punts és el que guanya més diners, i al final tots aquests diners nosaltres el que fem és destinar-ho a tot el que és el club, no, no solament a un sènior i a un ascens, sinó és, al final els diners que et dona l'Ajuntament és perquè la gent de l'Hospitalet i la gent del club Cantera i això puguin fer esports amb garanties. Bé, bueno, la relació és molt bona, la veritat.
Com hem dit abans, la presentació es va fer de forma separada del torneig júnior, que era una de les coses que feia últimament, aquesta presentació, que va ser molt maca, i no sé si també és una de les coses que voleu també una mica potenciar, no? El fet de que la ciutat entengui que el seu hospital no és només el primer equip, que és normal que tothom es fixi molt en el primer equip, sinó que hi ha moltes més coses, no? Al final el seu hospital és una entitat molt gran, voleu créixer més encara, i és una mica la idea que teniu, no? Que l'hospi s'obri en aquest sentit i que tothom vegi més enllà del primer equip masculí sobretot.
Sí, bueno, al final, com a totes les entitats, no? Al final igual els del futbol, pues tenen, no sé, l'altre dia vaig llegir que tenien 65 equips
68.
O 68 equips.
Sí, sí.
Pues al final la gent va a veure el primer equip, no? Els familiars van a veure els equips de cantera. Nosaltres, per exemple, aquesta setmana el que estem fent, o el que començarem a fer avui, és que els jugadors del primer equip estiguin presents als entrenaments dels nens de la cantera, com hem fet setmanes a darrere, perquè pugui una mica, el nen petit pugui veure qui és el jugador del sènior. El jugador del sènior coneix i van saludant, i això crea una mica de família, no? Que al final és el que busquem, que tots siguin una família i tenen tots cap endavant.
Tens força per seguir com a president del seu hospitalet?
Em queden 5 anys.
Tens força, sense problemes, no? Sí. Tindrem Alfonso García per estona encara.
De moment ja et dic, si no arriba ningú a demanar-me la dimissió o alguna moció d'aquestes de censura, em queden 5 anys.
Doncs tant de bo que aquests 5 anys siguin d'èxit, Alfonso. Tant de bo l'any vinent puguem estar de segona FEP, que jo crec que és una mica el que tothom desitgem d'aquest CB l'Hospitalet. T'agraïm moltíssim aquest balanç d'aquest primer any i això. A veure si a final de temporada podem tornar a tenir aquí gent de l'Hospi celebrant-la sense a segona FEP.
I parlant de si podem i dels diners i tot això.
Això és un clàssic, amb l'anterior president, però en qualsevol cas, a veure si podem pujar de forma esportiva i també de forma econòmica, que seria, evidentment, crec, el mínim que volem tots amb el CB l'Hospitalet, que és que estigui a segona FEP. Alfonso, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Doncs tanquem l'entrevista amb Alfonso García, president del CB l'Hospitalet, i de seguida comencem ja amb el bloc poliesportiu. Parlem de tenis taula, parlem del Club Tenis Taula de l'Hospitalet, que després d'aquesta jornada sembla que té tot molt de cara per aconseguir la salvació, després d'aquesta doble jornada, millor dit, d'aquest cap de setmana a la Superdivisió Masculina de Tenis Taula. Anem a repassar com està ara mateix la classificació d'aquesta Superdivisió. Liderada pel Priego, Caja Sur Priego, amb 25 punts. Segon, l'Arteal Santiago, 20, amb 19, estarà l'Alacant. L'Olot té 18 punts, els mateixos que l'Irun, 15 el Pontevedra, 14 punts les Borges, amb 12 punts ja trobem el Club Tenis Taula a l'Hospitalet, 8è lloc pel conjunt d'Òscar Gallego, 10 punts per l'Alzira, 9 per el Sant Sebastián, i en zona de descens l'Escala, 6 punts, i el Burgos amb 2. I és molt important aquesta classificació perquè ja veieu, l'Hospitalet, el Club Tenis Taula l'Hospitalet, té 6 punts d'avantatge, 6 respecte a la zona de descens. I, evidentment, això és una gran notícia en el sentit de que ja està la temporada en el seu tram final. Amb aquests 6 punts d'avantatge, tenint en compte més que és una lliga de 2 punts per victòria, no són 3, com en altres esports, són 2 punts per victòria, evidentment, el conjunt d'Òscar Gallego, que ho té molt de cara per aconseguir aquesta històrica salvació a la Superdivisió. Estem veient imatges del primer partit d'aquest cap de setmana, disputat divendres a l'Hospitalet, partit que va guanyar el Club Tenis Taula a l'Hospitalet contra l'Escala, 4-0, hem vist imatges de Marc Miró, el primer punt que va aconseguir el conjunt de casa nostra, ara veiem a Quim Tayllun, que també va superar el seu partit davant Xavier Peral, va posar el 2-0 favorable al tenista del Club Tenis Taula a l'Hospitalet, i després també va sumar punts Norbert Tauler en el tercer punt, i novament Quim Taillun en el quart. 4-0 va guanyar el Club Tenis Taula a l'Hospitalet. És cert que el partit de diumenge va ser diferent, va ser un 4-0 en contra, en aquest cas, però el partit important, el partit clau del cap de setmana era aquest contra l'Escala. Ho va aconseguir, va guanyar el conjunt d'Òscar Gallego i això fa doncs, que la salvació estigui cada cop més a prop pel Club Tenis Taula a l'Hospitalet. I parlem ara de futbol americà, parlem de pioners, en el que el partit no va ser ni molt menys el que esperava el conjunt de Víctor Martín. Va caure el conjunt de l'Hospitalet Pioners davant els València Firebats. Anem a repassar resultats i classificació d'aquesta sèrie de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Resultats són els següents. El Mallorca Voltors 20, Badalona Dracs 20, empat sorprenent entre els dos equips rivals de l'Hospitalet Pioners i el conjunt de Víctor Martín que va caure 35-12 contra els València Firebats. La classificació d'aquesta conferència de la Lliga Nacional de Futbol Americana, liderada pels Terrassa Reds, amb 3 victòries i cap derrota. En 3 victòries i una derrota trobem els València Firebats, en 3 un empat i una derrota els Badalona Dracs, l'Hospitalet Pioners que té una victòria i 4 derrotes i ara mateix últim classificat els Mallorca Voltors amb un empat i 4 derrotes. Ja veiem imatges d'aquest València Firebats 35, l'Hospitalet Pioners 12. No va començar ni molt menys malament l'Hospitalet Pioners. Va tenir molts moments, de fet, durant la primera meitat en la qual va estar dominant el partit. Va ser una bona primera part, uns bons dos primers quarts del conjunt de Víctor Martín, però sí que és veritat que a partir de la segona meitat es va desinflar una mica l'equip de l'Hospitalet Pioners i això doncs, va provocar que defensivament no estiguessin com havien d'estar i que els València Firebats finalment s'imposessin per 35-12. Aquesta derrota no és greu des del punt de vista que l'Hospitalet Pioners continua com a penúltim, continua, diguem-ne, a una posició fora del que podria ser un descens, però sí que és veritat que doncs, ha d'intentar millorar el conjunt de Víctor Martín pel tal de no patir pel descens, sobretot. El proper partit no serà ni molt menys fàcil d'aquí a dues setmanes a casa contra els Badalona Dracs. És cert que aquest any els Dracs sembla que no estan tan poderosos com altres temporades, però evidentment sempre és un partit complicat el que es disputa contra els Badalona Dracs. En qualsevol cas, com dèiem, València Firebats 35, l'Hospitalet Pioners 12. I amb el futbol americà tanquem el programa. Tornem d'aquí a 7 dies amb més actualitat esportiva. Gràcies a tots els col·laboradors, molt bona setmana i fins al proper dilluns.